Radio Vila Franca.
A la setmana, amb Francesc Morgades.
I naturalment, com sempre és necessari, un grup de gent que li dona suport i que encapçala el Toni Olivella, l'impagable, imparable i indestriable Toni Olivella, ajudat, això sí, pel Marc Pujol quan hi ha una necessitat o hi ha una urgència o allò que dius, avui et toca a tu. Després, quan jo acabo de fer aquestes explicacions, aquestes 5 explicacions, per això el programa es diu 5 a la setmana, aquestes 5 explicacions sobre 5 fets històrics o 5 personatges, la Goretti Martínez, que és l'altre peu important d'aquesta història, recull les meves observacions, les meves explicacions i les penja de la plana web de Ràdio Televisió de Vilafranca, on la podeu trobar i la podeu consultar a qualsevol hora i en qualsevol moment. Podeu consultar la de fa 2 anys enrere o podeu consultar la d'abans d'ahir. És igual. I després hi ha la tercera pota que cada vegada més es va veient que és imprescindible, que és la música, i que darrerament doncs dediquem això a la música, no busquem, perquè jo tinc tendència a buscar llavors relacions amb efemèrides, no. I per això avui hem triat un personatge català, la Maria del Mar Bonet, hem triat una cançó a l'inici de Campana, perquè és una cançó d'aquelles mítiques que ell havia fet famosa en els seus recitals arreu del món. Per tant, aquí comencem el programa amb la Maria del Mar Bonet, Inici de Campana. El 26 de maig de l'any 1948, el dia que s'inicia a Sud-àfrica la implantació de l'apartheid. Sí, sí, 1948. Veureu per què o com passa tot això. Perquè, de fet, Sud-àfrica ja s'han trobat restes fòssils. Fa 3 milions d'anys ja hi vivien els antecessors de l'home. Després hi van arribar tots els altres, allò de l'homo habilis i totes aquelles coses. I cap als 500 abans de Crist hi van arribar la gent provinent del delta del Níger, els bantús, que es van instal·lar a l'Àfrica Occidental, portant cap a aquelles terres, doncs, el bestiar, l'agricultura i una mica de coneixements de ferreria i tal, mentre es barrejaven amb els habitants que hi havia allà. Però bé, tot això és el que ens diu la ciència. Després hem d'anar a la història escrita. I la història escrita comença amb els portuguesos quan el 1487 Bartomeu Dias és el primer europeu que hi arriba en una expedició marítima que patrocina el rei de Portugal, Joan II, i que arriba al sud d'Àfrica, se n'adona que la cosa gira cap allà i per això el bategen amb el cap de Bona Esperança, perquè estan esperant que aquell sigui realment, o aquella sigui realment la ruta que els porti cap a la Índia, on les riqueses arriben a Europa, però a través de tots els intermediaris, i no pot ser, es busca doncs, tenir-les directament. El 1488, és a dir, l'any següent, els portuguesos establiran allà pobles de pescadors que aniran fent. I la cosa es mantindrà així fins al 1652, quan els holandesos, en plena expansió de la seva, diguem-ne, potència colonial a través de la Companyia Holandesa de les Índies Orientals, envien a Jan Barriebeck a crear una estació d'avituallament allà, mentre durant el segle XVII i XVIII doncs, aquesta estació d'avituallament es va extenent i es va convertint tota la zona del sud d'Àfrica, el cono final del capdavall, en possessions holandeses gràcies a les guerres que es bategen com les guerres de la frontera del Cap. Com que els holandesos són poquets i no tenen gaire mà d'obra, què passa? Que llavors, quan van a la Índia, quan tornen, porten esclaus. El mateix que després faran es farà, diguem-ne, entre Europa i Amèrica, doncs es feia entre Àsia i el sud d'Àfrica. Però el 1759, tot això va passant els anys, la cosa es va més o menys estabilitzant, Gran Bretanya posa el nas per allà al mig. I Gran Bretanya diu, jo també vull una base d'avituallament, i allà al Cap de Bona Esperança doncs, ocupa la ciutat del Cap, i en fa una escala britànica des d'allà en les seves rutes cap a la Índia i cap a Àustria. Els neerlandesos reaccionen, el 1803 recuperen la possessió de tot allò d'allà, però la fallida econòmica de la Companyia Holandesa de les Índies Orientals, aquella que havia estat allà durant tant de temps, permet als britànics recuperar altra vegada la colònia del Cap a l'any 1806 i continuar les guerres contra els indígens que li permet expandir-se cap a l'est, expandir-se per tot aquest con sud i establir, consolidar, diguem-ne, assentaments d'immigrants britànics. El Parlament del Regne Unit, aleshores, per això deia allò de l'apartheid, abolirà el comerç d'esclaus a l'any 1807 i abolirà l'esclavatge de 1833. I aleshores dius, carai, què passa doncs allà baix? Doncs molt senzill, que l'any 1867 s'hi descobriran mines de diamants i el 1884 també es descobriran mines d'or. Tot això cap a les terres de l'interior i, per tant, això potenciarà la immigració de gent des de la Gran Bretanya i des d'altres llocs del món, i els nadius estaran allò apretats també pels descendents dels primers colons europeus que s'han anat tirant cap a dintre d'Àfrica, els Boers, i que plantaran cara als britànics a la Primera Guerra Boer entre l'any 1880 i el 1881. Després faran guerrilles, tot i que la Segona Guerra Boer, que es produirà el 1899, donarà ja el poder absolut als britànics, convertint a Holanda en una potència colonial allò residual, gràcies al tractat de Vereeniging, que, diguem-ne, donen la sobirania suprema a les repúbliques sud-africanes. Després de 4 anys de negociacions entre aquestes diferents repúbliques, diguem-ne, d'origen europeu, sud-africanes, es converteix i es crea la Unió de Sud-Àfrica el 31 de maig de 1910 i es converteix allò en un domini britànic, però és un domini britànic. Els partits es comencen a crear, es crea el Partit Sud-Africà per part dels blancs i el Partit Nacional per part dels indígenes, i aquests s'uneixen en un partit únic, el Partit Unit, que reconcilia els Boers, els holandesos que estaven en guerra amb els anglesos, i es reconcilien uns amb altres, però la Guerra Mundial ho tornarà a esbatussar. Quan s'acabi la Guerra Mundial, i el Partit Nacional arribi al poder, el Partit Nacional Britànic arribi al poder, el 28 de maig de 1948, com dèiem, es començaran a dictar lleis de segregació, que es reuniran amb una, sota una denominació apartheid i que afectarà, evidentment, a la distribució de les riqueses. El 1961 es farà un referèndum, naturalment només de blancs, els indígenes no compten, i el país es convertirà en una república que s'independitzarà de la Commonwealth de Nacions britànica i canviarà el que tenia fins aleshores el governador general per un president de l'Estat. La comunitat internacional, diguem-ne, posarà sancions econòmiques, la cosa s'enxirinarà, la Sud-àfrica entrarà en guerra amb Namíbia, amb Zàmbia, amb Angola, i mentrestant, Sud-àfrica, al final, fins i tot emprendrà un programa d'armament nuclear, però això ja són figues d'un altre paner. L'apartheid ha vingut sortosament no per quedar-se, sinó per estar durant uns anys durs, però limitats. I com que bona part d'aquesta recuperació, diguem-ne, de la llibertat o de les llibertats que s'han produït a Sud-àfrica van venir de la mà del Nelson Mandela i de la mà de tota una sèrie de gent que es van revoltar tot això i el Congrés Nacional Africà, hem buscat una cançó representativa de tot això. Hi havia una cantant, va haver-hi una cantant durant uns anys, la Miriam Makeba, que representava aquest esperit anti, diguem-ne, apartheid i que tenia cançons tan esplèndides com aquesta de Click Song.
Ikhala ndlela ngutwane Ikhala ndlela kutwa ngutwane Ikhala ndlela haya ngutwane Ikhala ndlela kutwa
de maig de l'any 1910, el dia que mora a la ciutat alemanya de Baden-Baden el metge i microbiòleg alemany Robert Heinrich Hermann Koch. Un senyor que a l'any 1905 mereixerà que li sigui otorgat el Premi Nobel de Medicina i Fisiologia. En Robert Koch era fill d'un enginyer de mines i va estudiar medicina, tutelat pel gran científic Friedrich Helmle, a la Universitat de Göttingen, on es va graduar el 1866. Després d'entrar en servei militar per la guerra franco-prussiana i tornat a casa, es va convertir en el metge oficial del districte de Wallenstein de Prússia. Quan el científic Casimir Devane va demostrar que el bacil del carbunca, una enfermedad coneguda com àntrax, es transmetia entre les vaques, passava d'una vaca a l'altra, el Koch li va cridar molt l'atenció a aquest estudi i va començar a buscar mètodes per aprofundir-lo. Allò, com podia fer-ho per aïllar el bacil, el microbi, ja se sabia que era un microbi, i després fer-lo créixer amb cultius purs. Va veure que aquest microbi, com que no podia sobreviure massa temps fora d'un hoste, d'estar amb un ser viu que l'alimentés, creava endospores, és a dir, unes estructures que podien resistir el pas del temps i que, quan es donaven les condicions favorables, doncs tornaven a reviure, a revifar. Unes endospores que des del permetien explicar, per exemple, com apareixien els processos, no? Si quedaven espores a terra, doncs d'àntrax entraven en un animal i tot això. Bé, tot això ho va publicar ell el 1876 i li van concedir un lloc de treball a l'Oficina Imperial de Sanitat a Berlín el 1880, on va impulsar coses i mesures tan avançades en aquella època com esterilitzar l'instrumental quirúrgic per calor. Allà va agafar els mètodes d'aquell del Wolstein i va millorar-los, incloent tècniques de cocció, de tinció i purificació, i després el cultiu en agar, que li havien aconsellat altres científics, i en una placa de Petri, que és una placa rodona i plana, que allà s'estenen els microbis, que havia inventat un ajudant seu. Amb totes aquestes tècniques va descobrir el bacteri que causa la tuberculosi, el Mycobacterium tuberculosis. A l'any 1882, i ho va anunciar aquell mateix any, amb gran èxit, i per tant que el va fer famós. Això, llavors el van cridar per altres llocs. Per exemple, el 1883 en Koch va entrar a treballar en un equip d'investigació francès que estava a la ciutat egípcia d'Alexandria estudiant una altra de les grans malalties a part de la tuberculosi, que és el còlera. També va anar a l'Índia, on va investigar, i allà va poder identificar una vegada més el microbi que causava el còlera i que ja havia sigut descobert prèviament per un italià, Filippo Pacini, i precisament per un català, Joaquim Balcells, encara que el domini de la microbiologia estava dominat per la teoria miasmàtica, tot eren miasmes, tot eren efluvis i tal, i per tant això dels microbis no acabava d'encaixar. També va ajudar els portuguesos a buscar algunes malalties de les seves colònies i la seva popularitat va anar creixent en mesura que passava tot això. De fet, el 1885 en Koch és nomenat professor d'higiene de la Universitat de Berlín i el 1891 professor honorari de la Facultat de Medicina i director de l'Institut Prussià de Malalties Infeccioses, mare de Déu, que amb el temps acabaria sent a l'Institut Robert Koch, amb honor seu, un càrrec al que va renunciar el 1904 perquè amb ell el que li agradava era viatjar per tot el món estudiant malalties infeccioses i anava a Sud-àfrica, la Índia, Java, Madagascar i tal, on va ajudava el govern a fer tot això. Però al mateix temps construïa tota una teoria, diguem-ho així, sobre el que després es coneixeran com els postulats de Koch, sobre com un organisme pot arribar a causar la malaltia. Ell deia que per ser realment aquell el causant de la malaltia havia d'estar present en tots els casos, es havia de poder preparar i mantenir en un cultiu pur, havia de tenir capacitat de produir la infecció original després de cultivar-se al laboratori, i després pogués ser inoculat en animals i cuidat i conreat de nou. Amb tots aquests treballs, els pupils, els seguidors de Koch, els investigadors que ell anava formant, van fer una veritable pluja de descobriments dels causants de moltes malalties, com a part de lo que dèiem de la tuberculosi i l'àntrax, doncs de la diftèria, del tifus, de la pneumònia, la gonorrea, la meningitis, la llepra, la peste pulmonar, el tètanus, la sífilis, etc. Koch, com hem dit al començament, va rebre el Premi Nobel de Medicina de l'any 1905, però ja era gran i el 27 de maig de 1910, tal dia com avui, va patir un atac de cor a la seva ciutat de Baden-Baden i va morir a l'edat dels 66 anys ben repicats. I com que ja veieu que aquest personatge va de microbis, va d'aquestes coses, em buscàvem cançons que parlessin de microbis, però no n'he sabut trobar cap. Però sí que hem trobat una cosa que cantava una senyora que, quan nosaltres érem petits, i nosaltres ara ja som molt bastant grans, quan nosaltres érem petits feia les seves cançons, i va, durant molts anys, ser una cantant estimada per la mainada. Parlo de la Rosa León. La Rosa León, per poder difondre totes aquestes coses, va fer en un moment determinat aquesta Canció de la Vacuna.
Había una vez un brujito que en Gulubú a toda la población embrujaba sin ton ni son. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó?
¡No!
Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luz.
Se curaron con la vacuna.
La vaca de Gulubú no podía decir ni mu. El brujito la embrujó y la vaca se enmudeció. Pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó?
¡No!
Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, luna, luna, luz.
Se curaron con la vacuna, luna, luna, luz.
Los chicos eran muy burros todos en Gulubú. Se olvidaban la lección o sufrían de sarampión. Pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó?
¡No!
Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luz. Ha sido el brujito Elú, uno y único en Gulubú, que lloró, pateó y mordió cuando el médico le pinchó. Y después se marchó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó?
¡No!
Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, luna, luna, luz.
Se curaron con la vacuna, luna, luna, luz.
28 de maig del 1759, el dia que neix a Gran Bretanya el que serà el, potser un polític més, o el polític més important en la creació de la Commonwealth, William Pitt el Jove. I diem William Pitt el Jove perquè n'hi va haver bàsicament un altre, el seu pare, que en tot cas es va ser batejat com William Pitt el Vell. Perquè en William Pitt era un fill d'una família, o estava dintre d'una família que va tenir l'honor de tenir tres o quatre primers ministres, entre ells el seu pare i després també el germà de la seva mare. Ell era fill de William Pitt el Vell, com hem dit, i de Hester Grenville, que era germana del que fou també primer ministre George Grenville. Era un noi que va néixer molt espavilat, era molt intel·ligent, però era un noi de salut delicada que, degut a això, va ser educat a casa pel reverend Edward Wilson, convertint-lo en un expert en llatí i grec. Però, de fet, el nen estava cridat a coses més importants i, diguem-ne, va ser ingressat al Pembroke College de Cambridge el 1773 per estudiar mentre estava sota la tutoria de George Prettyman. Sempre cito aquestes persones perquè són importants en la seva vida. De fet, el Pitt, com que estava molt així fluixet i tal, va utilitzar un privilegi que tenien els nobles, que era que podien fer la carrera sense fer exàmens. No havien de fer exàmens amb l'excusa de la poca salut, però havien de demostrar, naturalment, havien de demostrar que havien estudiat, i ell ho va poder demostrar, i per tant es va graduar perfectament. Però el 1779 va morir el seu pare, que recordem que havia sigut o que era primer ministre, i ell va dir, home, doncs jo haig de seguir la nissaga familiar, i per tant es va presentar a les eleccions generals del setembre de 1780, on, com era perceptiu, doncs va ser derrotat. Però va aconseguir finalment entrar-hi perquè el sistema polític britànic tenia una qüestió que eren les subeleccions, és a dir, quan en un moment determinat algun diputat o algun parlamentari moria o fallava o plegava, doncs es podia fer una subelecció, que se'n diu. Doncs bé, el gener de 1781 va haver-hi una d'aquestes subeleccions, el William Pitt jove es va presentar i va treure a l'escó. Allà al Parlament, només arribar, ja es va veure que el noi tenia maneres, era un gran orador, des del primer discurs es va veure, i es va arrenglarar amb els Whigs, que eren doncs els antimonàrquics, o diguem-ho així, i fins i tot els antianglicans. Bé, denunciaven, i ell era el primer que ho feia, denunciant la guerra de les colònies americanes i proposant que Gran Bretanya fes les paus amb els rebels americans que crearan els Estats Units, cosa de la qual, evidentment, no se'n va sortir. El 1782 canvia el govern, és nomenat president o primer ministre, més ben dit, el Whig Lord Rockingham, i li ofereix ser tresorer d'Irlanda, vicetresorer d'Irlanda. Ell diu que no, perquè que encara no està preparat. Quan mora Lord Rockingham aquest, uns tres mesos després d'aquest oferiment, el successor, Lord Shelburne, també li fa l'oferiment, però aquest el nomena canceller de l'Exchequer, és a dir, de les finances angleses, un dels controladors. Quan el Lord aquest Shelburne dimiteix el 1783, el rei Jordi III, que segueix amb molta cura la carrera del William Pitt aquest, el jove, li oferirà el càrrec de primer ministre, però el Pitt, evidentment, rebutjarà, sapiguent en primer lloc que no té el suport de la cambra dels comuns, i per tant que si encara que digui que accepta, quan pagin la ratificació allà, el passaran per la pedra, no? I per tant es queda l'oposició. Quan es perden les colònies nord-americanes i es posen en evidència els límits financers i militars d'un estat sense aliats, com és en aquell moment Anglaterra, amb territoris llunyans, es produeix una crisi que durarà fins al 1783, quan la pau que s'establirà a Europa entre Gran Bretanya i França deixi arruïnada aquesta segona nació i encaminada cap a la Revolució Francesa. Mentrestant, el Jordi III, el rei, ha destituït el govern i li torna a oferir per tercera vegada el càrrec de primer ministre amb el jove aquest, el Pitt, que amb només 24 anys aquesta vegada diu que sí, que ho accepta, i el 19 de desembre de 1783 és, diguem-ne, designat successor i candidat a primer ministre. Oferirà al líder de l'oposició càrrecs en el seu gabinet, però aquell li dirà que no, jo sóc l'oposició, i bueno, i el Pitt, per tant, decideix entrar al govern i començar a governar. I els altres ja ho esperen, i el gener de 1784 li fan una moció de censura que ell perdrà, però llavors ell s'acuta la llei i no dimiteix. Diu que com que té el suport del rei i el de la cambra dels lords, doncs que ell segueix. I això li valdrà una popularitat, el qualificaran com l'honest Billy, l'honest William, I quan el 3 de 1700, el març de 1784, dissolgui el Parlament i faci eleccions generals, guanyarà de carrer i podrà implementar el seu programa, que començarà amb una llei de la Índia, que reorganitzarà la Companyia Britànica de les Índies Orientals, que intentarà crear aliances a Europa per reduir el pes de França, i ho acabarà aconseguint amb la Triple Aliança, i que podrà, el 1790, reordenar el que els hi queda d'Amèrica, és dir, tot el Canadà, que es dividirà en dues colònies, el Baix Canadà i l'Alt Canadà. A l'esclat de la Revolució Francesa farà que ell, doncs, es radicalitzi en contra d'això i suspendrà determinats privilegis de la gent i, bueno, anirà tirant com pugui. Irlanda s'aixecarà esperant el suport francès, però no arribarà i, per tant, el que farà William Pitt, i per això deia jo lo de la importància, és reunificar Gran Bretanya, Escòcia, que ja estava formant part de Gran Bretanya, i Irlanda en el que passarà a ser la Gran Bretanya. Però tot plegat, això afecta aquest esforç, afecta la salut de Pitt, i morirà el 23 de gener de 1806 amb només 46 anys, l'home responsable, com dic, de la unificació britànica. I com que li deien, molts li deien el jove, i li deien que era massa jove i que no, tan jove no es podia manar tant i totes aquestes coses, ens va venir al cap una cançó del Duo Dinámico que porta per títol Muy Joven, no en aquest cas para governar, però sí Muy Joven para amar. Aquí la teniu.
Yo soy muy joven para amar. También muy joven eres tú. ¿Qué importa nuestra edad? Ser joven es mejor. Más tiempo así perdura nuestro amor. También un tierno corazón podrá vivir de la ilusión.
Ràdio Vilafranca.
29 de maig de l'any 1453. El dia que cau la ciutat, cau en mans de les tropes otomanes, turques, vaja, la ciutat de Constantinople, capital de l'Imperi Romà d'Orient, que, fruit d'això, acabarà desapareixent. Un imperi romà d'Orient, conegut per molts com l'imperi de Bizanci, que, bueno, té el seu paper a l'edat mitjana. De fet, l'imperi romà es dividirà en dues meitats a la mort de l'emperador Teodosi I el Gran, l'any 395. Es dividirà en dues meitats, com dèiem, la meitat oriental i l'imperi de Bizanci, i la meitat occidental, que és l'imperi romà, o que considera parlant-se de l'imperi romà. De fet, era una independència de facto, no era una independència real. La gent no considerava que l'imperi estigués dividit en dos estats, simplement que s'havia dividit en dos estats per una cosa pràctica, perquè, bueno, com que era tan gran, governar amb una sola cort imperial era difícil, perquè les lleis per arribar d'un punt a l'altre, i es va acordar dividir-ho en dues corts imperials per poder facilitar l'administració. Durant el segle V, l'imperi romà d'Occident i el d'Orient van patir invasions dels bàrbars que volien expandir-se cap a Occident, sobretot destacant la dels huns, el de l'Àtila, però això va tenir uns efectes diferents. Mentre Occident queia, el 476, doncs es produïa la gran invasió i, per tant, l'imperi d'Occident començava a plantejar-se la possibilitat de dividir-se en països més petits, el d'Orient va mantenir una jurisdicció a tot el seu territori i, per tant, continuava sent un imperi. Encara que lluités amb l'imperi de Pèrsia, el Sassànida, aquest imperi romà d'Orient doncs esperava poder tornar-se a unir amb el d'Occident. De fet, amb el Justinià I el Gran, que va regnar durant els anys 527 a 565, es va reconquerir tota una part d'Àfrica, la part oriental, diguem-ne, l'imperi oriental va reconquerir la part d'Àfrica, alguna part d'Itàlia i fins i tot. Però va ser una cosa molt, molt efímera, per dir-ho d'alguna manera. El 602... els romans derroten finalment l'imperi sassànida aquest dels perses i queden dos, però el resultat final són dos imperis debilitats i vulnerables enfront a un nou actor que ha aparegut, que és l'islam. L'islam ha aparegut a l'Orient proper, està en expansió, destrueix primer l'imperi sassànida que havia sigut aquest i després roba o conquesta Llevant, Egipte, part del nord d'Àfrica o tot el nord d'Àfrica i fins i tot la part d'Espanya, a l'imperi romà d'Occident i també bona part de l'imperi romà d'Orient. Com a reacció a això, l'emperador Heracli referà una estructura militar administrativa cap a l'imperi d'Orient perquè diu, bueno, jo aquests, si aquests d'Occident no s'aclareixen, jo no en tinc cap culpa i, per tant, se separa fins al punt de declarar el grec com idioma oficial de l'imperi en contra del llatí que hi ha a l'altre costat. En els dos segles següents hi haurà una estíria ronça, amb els califes islàmics, Anatòlia, els musulmans tenen avantatge, sembla que s'ho han de menjar tot, però els catòlics o els cristians resisteixen, i mentrestant l'imperi occidental es va trossejant per efecte de les accions dels llombards i es van fent els països que recondueixen l'estructura de tota aquella zona. Per acabar-ho d'arreglar, al Nadal de l'any 800, el papa Lleó III coronarà Carlemany com a emperador romà d'Occident i s'iniciarà una rivalitat, diguem-ne, entre el Sacre Imperi Romano-Germànic, l'Europa, el que després serà l'Europa, i l'Imperi Romà d'Orient, que serà doncs tota la part, diguem-ne, de Rússia, Ucraïna i totes aquelles coses. Els segles X i XI, sota una dinastia macedònica que mana a l'Imperi Oriental, aquest recuperarà poder amb Nicèfor II com a emperador i els seus successors i restaurarà l'imperi resituant-lo com a gran potència, mentre es consoliden les diferències religioses entre els dos imperis, que remataran amb el gran cisma de 1054, quan l'Església Catòlica i l'Església Ortodoxa parteixin peres i, per tant, doncs, la cosa s'acabi. A partir d'aquí, les relacions amb els estats cristians d'Occident de l'imperi oriental serà cada vegada més interessant perquè cada vegada l'imperi romà d'Orient està més debilitat i, per tant, arriba un moment que l'emperador Aleix I fa el crit d'auxili a l'any 1081 fins al 1118 que regna, el crit d'auxili que desencadenarà el fenomen de les creuades cap a Terra Santa, que suposaran canvis polítics i culturals, amb la qual cosa es formarà una nova col·laboració. Però quan la dinastia Comnè, que manava en aquell moment a l'imperi oriental, desaparegui, tot això tindrà un efecte negatiu, perquè els creuats que anaven en principi a salvar Terra Santa es convertiran en uns explotadors. De fet, el saqueig de Constantinople que es farà durant la quarta croada és un exemple de tot això. L'imperi successor d'aquest imperi oriental que dèiem recupera Constantinople el 1261 i durant dos segles va fent la viu-viu com un més dels estats que hi ha per allà. Però finalment, com hem dit al començament, el dia 29 de maig del 1453 la seva capital Constantinople cau en mans dels turcs i comença el procés de finiquito de tot l'imperi romà de l'Orient. I com que aquesta capital, Constantinople, que va caure aquell dia, també per part dels musulmans es deia Istanbul, vaig recordar que existia una cançó, que hi va haver una cançó, bueno, hi ha encara una cançó, esclar, que porta per títol Istanbul, precisament, i que diu Istanbul, no Constantinople. És una cançó que es va fer a Estats Units, no sé amb quina motivació, però que va ser un èxit relativament important d'un grup que s'anomenava The Furlats, i que, com he dit abans, porta per títol Istanbul i, entre parèntesis, not Constantinople. Veureu per què.
Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul, not Constantinople. Been a long time gone, old Constantinople, still it's Turkish delight on a moonlit night. Every gal in Constantinople lives in Istanbul, not Constantinople. So if you've a date in Constantinople, she'll be waiting in Istanbul. Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. People just liked it better that way. Take me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Now it's Istanbul, not Constantinople. Why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks.
Liked it better that way.
Take me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Now it's Istanbul, not Constantinople. Why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Istanbul.
Trenta de maig de l'any 1814, el dia que neix a la localitat de Priamujino el que serà un dels grans impulsors de l'anarquisme, un dels pares de l'anarquisme, Mikhail Alexandrovich Bakunin. El Mikhail Alexandrovich Bakunin era fill d'un diplomàtic rus de tendències liberals i que havia viscut a París durant la Revolució Francesa. Quan a Rússia puja al tron l'emperador Nicolás I, ell diu, escolta, jo ja he fet prou, aquí encara prendré mal, i per tant es retira a viure al camp, on tenia terres i, bueno, més d'un miler de serps, de gent que el servia, i es casa amb Bàrbara Alexandrovna, que li donarà fins a 10 fills, que ell educarà seguint la pedagogia de Rousseau, per tant, sense religió, com havia après durant la seva estada a França. El nano, als 15 anys, ingressa a l'Acadèmia d'Artilleria de Sant Petersburg i, naturalment, amb l'educació que havia rebut, al cap de 3 anys és expulsat per indisciplinat i castigat a anar com oficial subaltern a la ciutat de fronterera de Minsk, mentre a Polònia s'està produint la repressió de les possibles revolucions democràtiques, i ell, per tant, es declara antidespotisme i abandona l'exèrcit l'any 1834, marxant a Moscou durant 6 anys, a estudiar la filosofia aquella que havia après, o aprofundir la filosofia aquella que havia après dels enciclopedistes francesos, a la qual incorpora, doncs, totes les teories del socialista Saint-Simon i també de l'alemany Hegel. El noi sembla que es vol dedicar a l'ensenyament i intenta aconseguir una càtedra de filosofia a la Universitat de Moscou, Per ell, per aconseguir-ho, viatjarà a Berlín per estudiar els filòsofs alemanys durant un temps, s'establirà a Dresde, i allà la seva vida canviarà gràcies o per culpa d'un article que escriurà. Ell passava col·laborador, molts d'aquests col·laboraven amb revistes d'aquella època, a la revista Deutsche Hasburger, proposant que la Revolució Francesa s'escampés a Alemanya i s'escampés a Rússia i s'escampés a tota Europa. Això, naturalment, va despertar les alertes de la policia, i amb ell el va obligar a refugiar-se a Suïssa per por a ser detingut, on, a més, va tenir la sort o la desgràcia, depèn de com es miri, de conèixer els comunistes alemanys i, per tant, radicalitzar la seva postura, mentre la policia comença a treure el nas per Suïssa, la qual cosa fa que ell agafi les cames i se'n vagi a Bèlgica a l'any 1844, i de Bèlgica marxi cap a París, on acabarà la seva formació coneixent a Proudhon, a Karl Marx i a Engels, vull dir que tota la plana major. Quan el rei Lluís Felip de França abdica l'any 1648 per culpa de les revolucions, el Bakunin serà enviat pels francesos revolucionaris a Polònia amb l'encàrrec, diguem-ne, d'afavorir la revolució a Polònia i forçar la rebel·lió contra Rússia, però ell, cridat pel Congrés Eslau de Praga de 1848, s'anirà cap a aquella nació per combatre contra els Habsburg, que manen a l'imperi, i on demanarà una federació eslava i la revolta de tota Europa contra les monarquies, participarà a l'aixecament de Praga i en el de Dresde, on serà fet presoner, jutjat i condemnat a mort. Encara que al final, no se sap ben bé per què, però acaba simplement reclòs a la presó a Sant Petersburg i estarà durant 6 anys dedicant-se a llegir i a escriure. També, sense que se sàpiga massa ben bé per què, doncs el 1857 aconsegueix el dret a ser un home que havia estat condemnat a mort, bueno, concedeix el dret a ser exiliat a Sibèria, i s'exilia a Sibèria, allà es casarà amb l'Antonia Kwiatkowska, però sembla que tot era una maniobra, perquè el 14 d'agost de 1861 s'escapa d'aquella regió i se'n va cap al Japó, i d'allà agafarà un vaixell i anirà cap fins a San Francisco, d'on passarà a Nova York, i finalment el 14 de desembre de 1861 tornarà a Europa, però per Anglaterra. Tot això sembla que per despistar a la policia, i sembla que ho aconsegueix, perquè Itàlia, només arribat a Europa, a Itàlia construirà o fundarà una societat secreta, la Fraternitat Internacional, que busca la revolució universal i fundar o fusionar totes les organitzacions existents, creant això, una societat universal basada en la justícia i el treball, i que s'integri a la Lliga de la Pau i la Llibertat que es va crear o que es havia creat el 1867. I de la qual ell era membre del Comitè Central. Allà defensarà la supressió dels estats nacionals, de les classes socials, la igualtat del sexe, és a dir, tot lo esperable d'un senyor d'extrema esquerra. El 1871 comencen a evidenciar-se discrepàncies entre Bakunin i Marx, que culminaran quan el Congrés de la Haia, el Marx faci una maniobra, i quan ja la meitat de delegats han marxat, convoqui una última votació que aprova l'expulsió de Bakunin, perquè l'acusen d'haver fundat societats secretes, d'haver cobrat diner en negre, per dir-ho així, i de planejar un cop per prendre el poder. La divisió està feta, Bakunin opta per deixar, agafa la baixa i diu, bueno, escolta, jo me'n vaig. Se'n va a Suïssa a viure els seus últims anys, absolutament pobre, sense cap recolzament exterior anarquista, però ha deixat la llavor a Europa, i Europa, doncs, anirà tirant. Ell, els seus problemes de salut el faran ingressar a l'Hospital de Berna, on l'1 de juliol de 1876 morirà sent enterrat al cementiri d'aquella ciutat. I com que el senyor Bakunin és un dels grans pares, per no dir el pare, de tot el moviment anarquista, doncs hem recordat que ja hem posat en alguna altra ocasió en aquest programa, amb motiu de tocar efemèrides anarquistes, la cançó aquella del Lleó Ferrer que dedica als anarquistes i que en Rafael Subirats va adaptar a la cançó catalana, i per tant amb ell ens acomiadarem, no sense abans haver-nos acomiadat físicament, tant en Francesc Morgades, el burro davant, que és qui us ha parlat i qui us ha fet aquestes explicacions, més o menys, diguem-ne, atabalades, i el Toni Olivella, que ha fet funcionar totes aquestes màquines amb l'ajut del Marc Pujol, i ara, ja sabeu, la Goretti Martínez unirà a penjar a la pàgina web de Ràdio Vilafranca perquè us sigui fàcil consultar-ho tantes vegades com vulgueu i tantes vegades i tants dies com us plagui. Nosaltres ho deixem aquí i ens convoquem per la setmana que ve amb una nova edició d'aquest 5 a la setmana. A reveure, i aquí teniu el Rafel Subirats amb Els Anarquistes.
N'hi ha menys d'un entre 100, però som vius i a la vista, quasi tots espanyols. Aneu a saber per què, cal creure que a l'Espanya els prenen fins l'alè els anarquistes. Han rebut de valent entre cops i presons, han cridat tant i tant que mai no callaran, amb el somni expectant i amb el cor per davant i amb el pit rossegat per un vell ideal. N'hi ha menys d'un entre 100, però som vius i a la vista, quasi tots fills de res, de tant miserracó que més d'un mai no els feu, fins que un dia té por els anarquistes. Mil vegades han mort per no res lluny del port, amb l'amor que retorn a la taula o al puny, amb el posat ofert de la sang quan es perd, tan fora lluitar que no han pas acabat. N'hi ha menys d'un entre 100, però som vius i a la vista, i si cal començar per un cop de peu al cor, no convé oblidar que cal baixar al carrer els anarquistes. Tenen negres banderes d'esperança i el vi i la melangia per a viure i morir, ganivets per tallar el pa de la mostà i fusells rovellats que no cal oblidar. N'hi ha menys d'un entre 100, però som vius i existeixen i que avancen plegats, cosa a cosa i si creus en la joia i l'amor, podràs veure'ls d'empeu els anarquistes.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.